Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'aquesta missió històrica, culminada amb èxit. Encara crec que s'estan analitzant els resultats de la missió. Em refereixo a l'impacte amb l'objectiu de desviar la trajectòria d'un asteroide que podria ser potencialment perillós, no? Això és un assaig que s'ha posat en marxa per primera vegada a la història en funció de la prevenció de que un objecte d'aquestes característiques potencialment perillós anés en rumb de col·lisió contra el planeta, i tots sabem el que va passar, no?, amb les extincions d'espècies quan hi ha impactes d'aquesta tipologia. A l'Institut Català de l'Espai, el CSIC, ha participat en aquesta missió per desviar aquesta trajectòria de l'asteroide, i parlem precisament amb l'investigador Josep Maria Trigo per fer cinc cèntims del tema. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Sí, jo pertanyo a l'Institut de Ciències de l'Espai, del CSIC, i a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Gràcies per l'entrevista.
Doncs és un plaer que estiguis aquí amb nosaltres. D'entrada, sembla increïble poder encertar a un objecte tan petit amb un objecte encara més petit i des de tan lluny. Això com es calcula?
Bé, evidentment, les òrbites dels objectes, particularment aquest asteroide doble, que recordem que és un asteroide potencialment perillós, s'acosta lo suficient i té unes dimensions suficients, de fet, els dos són asteroides potencialment perillosos pel seu diàmetre, que això normalment se considera per a objectes del voltant de 150 metres de diàmetre. Òbviament, coneixem bé les seves òrbites, però efectivament una missió d'aquestes característiques, que a més va completament autònoma, perquè se tracta d'una missió robotitzada i l'impacte ho va fer de manera bàsicament autònoma i fent servir moltes noves tècniques, no?, de visió automatitzada. Realment és un exemple de fins a quin punt l'exploració espacial ha arribat a uns límits insospitables fa dècades.
Clar, jo Josep Maria comentava que precisament un dels objectius era aquest assaig, no?, intentar desviar la direcció d'aquest objecte com a assaig d'altres objectes que anessin en col·lisió cap al planeta per poder-los desviar. Aquesta seria la missió principal?
Sí, correcte. De fet, la missió principal és quantificar els efectes d'un impactador cinètic, perquè estem convençuts que per a objectes d'aquestes dimensions és el millor mètode transferir el moment cinètic de la sonda, en plan kamikaze, contra l'asteroide. Evidentment, aquí ho fem també sense conèixer l'estructura de l'asteroide, sense saber a priori on anem a colpejar-lo, perquè sí que ho hem aconseguit al mateix centre, però certament hi ha moltes incògnites, que sobretot el que pretenem és, en una col·lisió de boles de billar, la col·lisió bàsicament és elàstica perquè no hi ha pèrdua de massa. Però en una col·lisió d'aquestes, com excavem un cràter i llancem molt del material en direcció posada al projectil, en aquest cas la sonda, doncs hi ha una part inelàstica que és precisament el que desconeixem, perquè mai s'havia fet una prova d'aquestes característiques en un asteroide, sí que s'havia fet en un cometa, en el cometa Tempel 1, fa 17 anys, la sonda també de NASA Deep Impact, i va aconseguir desviar lleugerament l'òrbita del cometa. Però, òbviament, en aquest tipus d'asteroides, que són una amalgama de grans roques, que són el que s'anomenen piles d'escombraries, no?, una rubble pile, evidentment desconeixíem els efectes. Ara veiem que segurament fins i tot s'ha magnificat degut a la quantitat de material que la col·lisió ha produït i ha llançat fora de l'asteroide.
Bé, per exemple, un asteroide d'aquest tamany, el Dimorphos, suposaria una amenaça contra la Terra?
Una gran amenaça, efectivament. Per posar un exemple que tothom pugui entendre, recordem 30 de juny 1908, Tunguska, un objecte, potser el fragment d'un cometa, el cometa Encke, d'uns 50-60 metres, va a impactar contra la atmósfera sobre de Siberia, a la región de Tunguska, y va a arrasar 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana, per una diferència horària d'unes 6 hores, unes 6 hores molt més o menys, no va produir milions de víctimes caiguent sobre Sant Petersburg. Si això hagués passat, realment la nostra consciència col·lectiva sobre el perill d'impacte per asteroides ja no seria la broma típica, sinó que realment estaríem preocupats, no? Com estem preocupats els científics, perquè hem de recordar que tot i que tenim catalogats els asteroides més grans,
sí,
de les mides de Dimorphos, no de Didymos, que són 760 metres, de Dimorphos, que són 160 metres, sí, en avall,
sí,
n'hi ha milers d'asteroides.
Clar, i de fet, no es poden controlar.
Un 60% encara no els coneixem. O sigui que podria ser que d'aquí uns mesos, uns anys, trobéssim algun d'aquests, per exemple, de les dimensions de Tunguska i en una ruta directa de col·lisió amb la Terra. Mm. Aleshores, havent fet aquest primer impacte, evidentment, podem intentar defensar-nos. I, de fet, la idea de defensa planetària va més enllà, perquè ara estem intentant visitar altres planetes, evidentment, tornar a la Lluna, mm, posar una base espacial sobre la Lluna,
sí,
una estació espacial, que s'anomena la Lunar Gateway, i allí podria ser un lloc ideal per a posar aquest tipus de sondes ja preparades, i en cas de descobriment d'un d'aquests objectes, recordem, estem descobrint petits asteroides, de pocs metres, al voltant d'una desena de metres,
mm,
ja han descobert que impacten directament contra la Terra a vegades en molt poques hores. El primer d'ells va ser 2008 TC3, descobert a l'octubre de 2008 amb un marge d'unes 8 hores. I per tant,
carai,
va produir una caiguda de meteorits al Sudan. I n'hi ha hagut altres. De fet, enguany també van tenir un que va caure al mar prop d'Islàndia. Són petits asteroides, però evidentment...
És a dir, que és una pluja constant d'asteroides, però constant, que són petits i no... O passen desapercebuts...
De la mida de Tunguska, calculem que cada pocs segles. Podria ser cada segle, 200, 300 anys, podria haver un d'aquestes dimensions, i evidentment, si cau on no deu, si és una regió remota, encara, segurament... Pues, però estem parlant de milers de quilòmetres quadrats arrasat i, evidentment, és un problemon.
Després, Josep Maria, ha impactat la sonda contra l'asteroide, però ha aconseguit desviar la seva trajectòria?
Sí, això és, està claríssim, perquè està claríssim, ho dic, perquè hi ha evidència de que la quantitat de material expulsat és molt gran. Evidentment, el que anem a fer ara, com que coneixíem el període orbital de traslació del satèl·lit Dimorphos al voltant de Didymos, el que estem ara fent és, primer de tot, és esperar que aquest núvol de fragments escampi una mica la boira,
sí,
que s'ha creat al voltant, i de fet ja estem fent fotometria, mesurant fotomètricament amb telescopis la corba de llum dels dos asteroides, perquè la lluminositat d'aquest asteroide té una forma periòdica. I la periodicitat d'aquesta forma està relacionada amb l'òrbita de l'asteroide Dimorphos.
Ahà, llavors si canvia una cosa, canviarà l'altra.
Exacte, i aleshores podem determinar el període de rotació, de traslació, perdó, de Dimorphos al voltant de Didymos. I si hem transferit suficient moment cinètic,
sí,
s'haurà escurçat uns minuts. I l'objectiu que teníem era escurçar aquesta òrbita, el període de traslació, 74 segons. Aleshores, jo penso que és possible que l'hàgim aconseguit.
Llavors, fem una mica de ciència-ficció en aquest cas, no? Que pot ser. Imaginem que ve un objecte d'aquestes característiques en trajecte de col·lisió. I llavors, tenim aquesta defensa i tenim aquestes sondes per ajudar a desviar l'impacte. Quant de temps necessari o quant de temps es necessita des de que quan es localitza per llançar una d'aquestes sondes i desviar prou un possible asteroide que vingués en rumb de col·lisió perquè no impacti? És a dir, s'arriba a temps? Perquè, clar, suposo que això necessitarà uns temps i uns marges d'actuació, no? O quan es descobreixen aquestes coses ja estan tan a prop que, ostres, és molt difícil.
Efectivament, aquí la qüestió és la clau de tot radicaria en tenir un servei continu de monitorització que fins i tot des de l'espai. Algun telescopi o un conjunt de telescopis en òrbita, telescopis dotats d'un gran camp treballant en l'infraroig, perquè en aquesta longitud d'ona els asteroides emeten molt perquè durant el dia, quan estan il·luminats, després emeten part d'aquesta radiació, que és l'efecte que trobem a la Terra també, les nits que tenim núvol, per exemple, no fa tant de fred, i això és perquè la pròpia radiació infraroja del calfament durant el dia s'emet a l'espai. No? Doncs els asteroides passa una mica igual, i aleshores, treballant en particular en la llum infraroja, podem detectar també asteroides més petits.
Don,
i seria un mètode per a descobrir-los i tenir
el temps suficient,
dies, no?, per a poder actuar, però òbviament si tenim ja les sondes a l'espai ja podríem parlar d'actuació relativament ràpida en qüestió d'hores.
Bé, doncs Josep Maria Trigo, astrofísic de l'Institut de Ciències de l'Espai CSSIC i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i bé, felicitats per la part que et toca amb tot això.
Moltes gràcies, sí, això és un treball d'equip, i hi ha molta gent involucrada, i està clar que tant NASA com els companys de la Johns Hopkins University també mereixen tot l'aplaudiment, no?, per part de tothom.
Així sigui, una abraçada molt forta, cuida't molt.
Gràcies, igualment.